Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics. I la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família.
Mamma!
Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
Avui al Faves Comptades ens endinsem en el món del teatre amb una nova edició de Faves Tendres, teatre breu de Fila Zero, que presenta Mut 2. La companyia estable de la Unió pujarà aquest divendres a l'escenari de l'Ateneu Sant Cugatenc amb l'espectacle Principio de Incertidumbre, amb textos de José Sanchís Sinisterra. La funció començarà a les 7 de la tarda, té un preu de 8 euros per al públic en general i de 6 per als socis de l'Ateneu. Això sí, si no us ho voleu perdre, ja us podeu afanyar a fer la inscripció prèvia a la web de l'Ateneu. Per parlar d'aquesta obra i de l'estat de salut de Fila Zero, avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Pep García, director de l'obra, la Pepa Pérez, actriu, i el Ferran de Juan, actor i coordinador de Fila Zero i conegut d'aquesta casa, com a tertulià del programa. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia, gràcies.
El projecte de Faves Tendres ja s'està convertint, podríem dir, gairebé en un clàssic de la casa, de Fila Zero. Per aquells que no el coneguin, què és exactament i com neix aquest format?
Bé. És un format de textos breus que ens permet a la companyia poder fer assajos més curts. Són formats que no requereixen una excessiva compaginació de moviment dintre l'escena i ens permet entrar en d'altres aspectes d'actuació i de direcció, i entrem en uns altres matisos. Els textos dels José Sanchis són cap a l'any 85 o així, són textos experimentals, i nosaltres el que fem és construir una atmosfera on tots aquests experiments siguin, diguéssim, siguin verosímils.
Seguim posant una mica en context. Hem parlat que és el Mut 2. Mut és acrònim de mínima unitat de teatre. Pels nostres oients que no siguin del món, del teatre, com es tradueix aquest concepte i com ho veurem en aquesta posada en escena del Mut 2?
A veure, el concepte és fer el mínim per construir un altre lloc que passa dintre en l'escenari o en l'escena. Els textos són mínims, els actors són els mínims per un grup de teatre amateur, vull dir, no pots posar grans textos complexes, o sigui, ni pots carregar amb una persona amb molts textos, i per això es fa un grup de 6, 7, 8 persones, et permet assajar per separat, i es tracta de poder anar el més ràpid a lo que toca, saps? Mm-hmm. Que és què li passarà al públic i què ens passarà a nosaltres.
Ja ens ha fet una mica, no?, un resum de què ofereix aquest tipus de format més breu, tant en logística, en compaginació, en poder assajar per separat, no? Però també, donant-li la volta, quins són els reptes del Mut? Al final és poc temps, has de connectar amb l'espectador, has d'explicar una història, has de generar un món. Què és el més complicat d'aquest format?
Bé, jo crec que quan entres en una dinàmica determinada, ja pràcticament passa a ser un treball, diguéssim, que es va descobrint. És com avançar la boira, saps? No vas veient com anirà la cosa. I inclús aquest anar veient, anar descobrint, passa en escena, tant pels que estan a fora com pels que estan a dintre. O sigui, mai acabes de ser el mateix quan has acabat un assaig. I aleshores penso que l'autor dona uns textos perquè es puguin interpretar, o sigui, es puguin jugar. I em consta que l'autor té curiositat per saber què es fa, què fan. El director genera un joc amb l'actor i li va donant normes, sistemes, per veure quins li senten bé fins que es construeix el personatge. Uh-huh. Quan l'actor ja té el personatge, aquí ja el personatge va a lo que hi vol, saps? O sigui, aquí ja, en tot cas, si li ha de dir alguna cosa, li diran a l'actor, saps? Però ja el personatge vola, i aleshores el personatge, clar, no acaba físicament amb el seu cos, sinó que omple tota una situació. I això és el que costa, diguéssim, més, però tampoc tant, perquè ja quan agafes a l'aire, pues, tampoc tant.
Ja tenim una mica el context, però potser encara és difícil d'imaginar per les persones que no van veure el Mutu, que també vam poder veure aquí a l'Ateneu Sant Cugatenc. Per qui no ho conegui, ara ja tenim una mica aquest context que ens feia el Pep. Què veurem sobre l'escenari? Com funciona aquest espectacle? Pepa.
Doncs el que veureu, jo crec que cada persona veurà alguna cosa diferent. D'això és també de què es tracta, no? Són peces petites, eh? El Pep diu que són fàcils. No són fàcils d'entendre. I està molt bé que sigui així, perquè les interpretacions te fan créixer, saps? Cadascú ho pot inventar d'una manera, però, bueno, hi ha, en aquestes peces petites hi ha com una història. Una història que cadascú, pues, ja dirà que és el que ha pensat, que és el que ha sentit, o simplement que no ha entès.
Uh-huh.
Val? Són com unes vuit pèndols...
No, deu
píndoles, en les quals, pues, petits actors, vull dir que són a millor un, dos, tres, depenent de l'escena, i bueno, van passant coses, i llavors és el que diu ell, tu tens un repte ahir de davant, te lleixes un text que dius... Doncs sí, puc entendre-ho, però és que pot ser això o altre. I amb això què faig, no? El primer moment és una mica d'incertidumbre, no?
Com diuen. Els actors us trobeu també davant de... Quan, no sé si és el Pep qui us reparteix, Ferran Pep, els textos a cadascú una mica, a llegir-lo, a dir, i ara què?
Sí, però a més és això. I ara què? Me llegeixo i què li dic jo? Per on començo? Qui sóc? Ja, definir el teu personatge... Jo tinc dos personatges. Cap dels dos té nom. No és que sigui imprescindible un nom, saps? Però quan diuen qui ets, jo t'ho pregunto, i doncs, ah, però sí, mira, sóc una mare. Una mare una mica singular, perquè no és una mare a l'uso. I llavors tinc un fill que ni te cuento. O sigui, això ja és... o sigui, es diu connexió i el fill està desconnectat. I una filla que no sap per on va, si va amb la mare, si va amb el fill. I bueno, es crea una història una mica que no sabem si ens connectem, no, o què. I ja. Això queda per vosaltres, per als que esteu escoltant i per als que vingueu a veure'ns, no?
Clar, jo veig aquí que hi ha un joc, també, no? Hi ha una voluntat de jugar amb l'espectador i que possiblement allò que fem quan sortim del teatre, de comentar amb les persones amb qui hem anat, què t'ha semblat, allò, potser aquí... Tants caps, tants barrets. Serà així?
Sí, és així. No és un teatre convencional.
No.
Vull dir, jo crec que la gràcia o la xispa d'aquest tipus de teatre més contemporani és aquest, no? Que no és un teatre convencional, no és que entres i sàpigues que hi ha un principi al mig i al final com acaba, sinó que aquí perdó, aquí el públic va descobrint coses, eh? Igual que els actors, jo et diria que anem descobrint coses i cada vegada que la representem és diferent.
Ja vam tenir l'experiència del Mutu, ara tenim el Mut 2. Com va ser la reacció del públic santcugatenc i què n'espereu, no?, d'aquest divendres al vespre?
No, el resultat va ser bo, vull dir, hem fet amb el Mutu, vam anar...
Heu fet gira, també.
Vam fer gira a 5 llocs diferents, vull dir que vam estar a Castellà del Vallès, aquí a Sant Cugat vam anar a l'Ateneu, vam anar a la Sala Urep, vam anar a Cal Gerrer, a Barcelona vam anar dos dies al Cincòmonos, vull dir, la reacció ha sigut bona, eh? La gent, quan surt, la veritat, o amb el que tens més confiança, però et diuen, escolta, no ho he entès molt. Agrada, perquè la posada en escena agrada, però bueno, es té que reconèixer aquella gent que surt i diu aquesta no l'hi he entès, eh?
Però la reacció... està bé, no?, fer pensar a l'espectador, no?, allò que a vegades dius no l'he entès, però quan surts li vas donant voltes allò que has vist o allò que t'ha transmès, encara que no tinguis molt clar. Hi ha una voluntat també de provocar-ho, això?
Clar, jo penso que abans he fet un cercle, però que no està tancat, no acaba amb el personatge, sinó que acaba en el públic. I acaba, va d'un món d'algú que escriu a un món d'algú que es submergeix en una, temporalment, en un espai definit, en un temps definit, i aleshores els efectes secundaris ja no són la nostra responsabilitat. Això forma part de la vida de cadascú. Sí que és cert que no cal, o sigui, hi ha una confiança per part nostra que el cap serveix per unes coses, saps? No per tot. Saps? Allò que diuen, un intel·lectual és algú que el cos li serveix per transportar el cap. Nosaltres estaríem a l'antítesi, bueno, jo ho veig així, a l'antítesi d'això, no? O sigui, doncs el cap està allà, però aleshores sí que és cert que el raonament no... és difícil tancar-lo quan el mateix autor t'està dient el que ens va dir en el Mutu. Diu, li van preguntar, i vostè com se sent com a autor? Diu, pues, com qualsevol, me siento traicionado y me gusta la traición. Aleshores, és obvi que és així per arribar, no? I una cosa que hem procurat en l'estructura, que això és una cosa que en Sánchez i d'altres companys deien, que nosaltres anem a arribar als poros de la gent, saps? Aleshores, com que tots anem amb el cap, has de descol·locar la gent. Aleshores, el que et deia el Pepe, que això ho ha fet amb l'Ai Carmel, amb moltes obres, és, bueno, si tu els fas riure, si aconsegueixes que riguin, això obre els poros, i després tu ja pots anar fent. Aleshores, això ha sigut la guia nostra.
Hi ha un fil conductor per totes aquestes píndoles?
Es va construint el fil conductor. Realment, la selecció de textos era pensant en qui hi ha i què pot fer, en el sentit de temps, més que de capacitats, perquè les capacitats surten a l'assaig. Què podrà fer, quina disponibilitat... Aleshores, en funció d'això, es crea, que després es va creant, doncs, que un no hagi de sortir dues vegades seguides, i després, quan ja tot això està muntat, es va com, lògicament, produint relacions de veïnatge, de no sé què, a vegades més evidents, a vegades menys, però sí que l'atmosfera es manté, diguéssim, l'atmosfera es manté.
Què és el més difícil, Pep, de dirigir, tot i que repeteixes amb el format, un espectacle així?
Bé, jo crec que l'has de... O sigui, el tema és que estem... tenim clar que ha de ser verosímil. O sigui, quan un veu una pel·lícula de Hitchcock, ningú pensa que allò és estrany. Si tu analitzes pla a pla, dius, això és impossible. Perquè és una cosa abstracta, però absolutament verosímil. O sigui, aquí dintre té lògica. Aleshores, construir un lloc on això pugui ser lògic és la nostra feina. Lògic no del tot, saps? Perquè a la nostra vida normal, omplir totes les instàncies que has d'omplir, de lògic no és. És normal, però no és lògic. Alguna manera de fer-ho hi haurà més eficient. Però, aleshores, diguéssim, aquesta part que els hàbits de la vida quotidiana doncs fa que ens siguin lògics, nosaltres en el teatre és més, creiem que el teatre hauria de ficar el lletrero al revés, o sigui, quan la gent surti, veure que entra un teatre.
I per vosaltres, Pepa i Ferran, que sou actors i actriu en aquest mood, què és el que us ha sigut més difícil, no?, de sortir allò d'un paper més convencional amb el teu personatge, amb el seu nom, els seus cognoms, el Pepa i els meus no tenen ni nom, i posar-vos en aquest repte?
Doncs és tot una mica difícil. Des del moment que tu acceptes un paper, que et diuen, si vols pots fer això, llegeixes i dius, bueno, també depèn de... Jo és que acabo d'aterrar, no tinc una experiència d'any. Per mi és un repte, llavors. I des del moment que llegeixes, que tu t'ho imagines d'una manera, que tu vas i amb els teus companys i amb la direcció, se va creant algo totalment diferent al que tu penses. Val? I quan te diuen... que surti el personatge, me feia molta gràcia quan deia, aquest ha sortit el personatge, però no sé qui és el personatge, saps? I va sortint, és molt curiós, o sigui, jo m'agradaria fer l'experiència d'una gravació d'una primera actuació a una última, perquè sí que és molt diferent, jo ho veig en els meus companys. Això va creixent, no sé com, ni bueno, sí que sé com, perquè hi ha un treball que és el que dèiem, no som un grup professional. Som un grup amateur, que tenim els nostres horaris, tenim les nostres coses, vull dir, no hi ha un assaig diari, i tot i així, per mi, la resposta que tot això surti, i surti com està sortint, ja hem fet una primera experiència l'altre dia, és per les ganes que li posem, per l'emoció, perquè l'altre dia en la funció entre darrere de les cortines estàvem tots, vinga va, que és l'últim, que no sé què, ai, estic molt nerviós, que no sé què. Tot això ajuda molt. I després els comentaris, no, pues has de fer això sí, o creus tu que podries fer això sí, o no veus aquest... saps? Aquestes indicacions et van creant. Però no, per mi, concretament, que acabo d'aterrar, no és fàcil, però és molt, molt engrescador, és molt divertit.
Ferran, tu ja fa una pila d'anys que ets a fila zero.
Sí, però...
Com ha sigut el repte? Perquè tipus... ara ho diré de memòria, però el Mutu no hi va ser, no?, com a actor?
No, el Mutu no estava, perquè estava preparant l'altra obra. Aquí és crear el personatge. Són personatges molt peculiars. Vull dir, en una obra convencional, el personatge, més o menys, quan el llegeixes, ja saps per on va. Si fas... Bueno,
és més fàcil posar-te a la seva pell d'alguna manera, no?
Aquí són personatges més complicats, inclús...
I aquest absurd, aquest atzar, aquesta...
Sí, no? Sí, com diu la Pepa, hi ha una màgia, jo crec que és una màgia, que fa que al final surti el personatge. El vas creant tu. Això també t'ho permet molt el tipus de direcció, no? Una cosa són les primeres normes que et puguin donar, però després el personatge el vas creant tu com a actor, no? I arriba un punt que al final ets personatge, no ets actor, no? Vull dir, el meu és un personatge molt peculiar i al final està, m'ho crec jo, que sóc així, vull dir, i no sóc així, però al final m'ho crec.
Hi ha hagut molt mètode aquí,
Sí. Vull dir que aquí jo trobo que això és la gràcia.
Què s'emportarà la gent que vingui a l'Ateneu aquest divendres, com creieu que ho rebran i que sortiran?
Bueno, jo penso que si hi ha una...
Un elixir s'emportarà,
sí.
Eh?
Ah, sí, això, un elixir, sí, que també
és la màgia del...
Però jo penso que el que aspira qualsevol aquí i ara, que és el teatre, el que aspira qualsevol és que amb el temps que ha passat t'hagi passat alguna cosa a tu. Saps? I que sigui algú lo suficientment interessant, enigmàtic, com perquè et quedi algo. Aleshores, això es veu amb el temps. O sigui, és molt difícil sortir d'una obra i dir, sí, no, el temps és el que et va veient...
S'ha de fer la digestió.
Clar, perquè et va deixant un pos, una cosa, cadascú serà el seu món, no ho sé... però et va deixar una cosa... Jo penso que això seria el màxim que es podria aspirar. I els hi donem un brevatge, que ara t'ensenyaré l'ampolla, i que bueno, és una incertesa. O sigui, l'autor impregna tots els seus personatges amb aquest brevatge d'incertesa, i a vostès, al públic, si volen, també.
Doncs tothom convidat, aquest a principi d'incertidumbre, amb el Mut 2, amb aquests textos del Sant Cugatenc José Sánchez Sinisterra. Serà aquest divendres a les 7 de la tarda a l'Ateneu. Teniu les entrades per 8 euros, sí, si sou socis. Les podeu aconseguir ja des de la web de l'Ateneu. Espavileu-vos, que l'Ateneu tampoc és tan gran, eh?
No.
I podeu aconseguir la vostra entrada de manera anticipada. Pep, Pepa, Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Molta merda, si és que encara es diu, per aquest divendres. Tothom convidat, que vagi molt rebé.
Moltes gràcies.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Es diu que el tercer dilluns de mes, és el tercer dilluns de gener, ja ho direm bé, és el dia més trist de l'any, el conegut Blue Monday. Una idea que cada any torna a aparèixer als mitjans i a les xarxes socials i que sovint dona per fet que aquest dia que estem condemnats a la tristesa. Però d'on surt aquest concepte? Té realment base científica? I fins a quin punt l'època de l'any influeix en el nostre estat d'ànim? Per parlar-ne, avui al Faves Contades ens acompanya la Clàudia Rossi, docent del Departament de Psicologia de la UIC Barcelona i psicòloga infantojuvenil, amb qui intentarem entendre què hi ha de cert darrere del Blue Monday i com podem cuidar la salut emocional durant aquests mesos d'hivern. Clàudia Rossi, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me al programa.
Per començar, què és, per qui no ho sàpiga exactament, això del Blue Monday i d'on neix aquest concepte?
Doncs el Blue Monday va néixer el 2005 arrel d'una campanya publicitària d'una agència de viatges, una mica amb la idea també de poder vendre viatges, basat en una fórmula matemàtica que un psicòleg va idear, on ajuntava diferents factors que d'alguna manera ens afecten emocionalment, com és el temps, no? Pues el fred, la pluja del mes de gener, els deutes econòmics que portem acumulats del mes de Nadal i les festes, el temps que ha passat des que hem començat l'any i potser no hem anat acomplint els objectius que ens hem proposat, la motivació que tenim, la necessitat de fer canvis. Uh-huh. I arrel de tot això genera una mica aquesta idea de que el tercer dilluns de mes de gener és com el més trist i el més pesat.
Per tant, trobem que té certa base científica aquesta fórmula matemàtica, no, d'aquest psicòleg, però què pesa més, aquesta base científica o més aviat una construcció potser mediàtica o publicitària?
Sí, en realitat aquesta fórmula matemàtica no té cap base científica perquè ajunta diferents factors que d'alguna manera no estan lligats entre si, no? Són factors, a més, molt subjectius, difícils de mesurar. Per tant, tot i que podríem dir que no té base científica i no hi ha estudis que demostrin, no?, que existeix aquest fenomen, sí que és veritat que d'alguna manera és una mica un reflex del que emocionalment vivim durant aquest mes de gener.
Després anirem desgranant el per què, no?, aquest mes de gener. Per què creus que la idea ha anat arrelat tant i es repeteix tant any rere any, no? Ens explicaves que havia nascut el 2005 amb aquesta campanya publicitària, però som al 2026 i quan obrim els diaris o les xarxes socials aquest dilluns ens trobem al Blue Monday encara.
Sí, sí. També jo crec que té molt a veure amb potser la necessitat de poder validar-nos, no? Uh-huh. Aquestes emocions on potser podem d'alguna manera permetre'ns més queixar-nos o inclús ser més compassius amb nosaltres. Jo crec que això a nivell social és una cosa que potser en certa mesura necessitem cada mes de gener.
Més enllà del Blue Monday, és cert, ara apuntaves, que el factor de ser el gener també hi tenia cert pes. És cert que els mesos d'hivern poden afectar el nostre estat d'ànim?
Sí, i de fet aquí sí que hi ha estudis científics, no?, que diuen que, per exemple, el mes d'hivern on hi ha menys llum, més fred, estem més tancats als espais interiors, això sí que afecta l'estat d'ànim. A més també d'altres factors, com dèiem, no?, és la tornada d'un nou inici d'any, recuperar rutines, d'alguna manera també, no?, moltes persones venen amb uns propòsits nous i potser massa idealistes, no?, el fer el xoc amb la realitat això desmotiva. Llavors sí que hi ha una sèrie de factors que fan que potser aquest mes, i no, i aquest dilluns en concret sigui més pesat, no? Llavors, dona una mica també aquest mirall, no?, de potser una mica com estem tots, però que no vol dir que tots haguem d'estar així, no?, o que ens haguem de suggerir, no?
No cal comprar el relat, no? Potser ens hi podem trobar, però no cal assumir-ho com a propi. Has parlat del clima, de la manca de llum, d'estar més hores tancats a casa, no?, fent activitats interiors. Tornar també a la rutina després d'aquests dies de Nadal, que hi ha una mica de disbauxa, que hi ha festa, també hi pot tenir el seu impacte en el nostre estat d'ànim?
Sí,
no sé si com les vacances ara no recordo el nom exactament que es diu científicament,
sí,
la tornada
la vacacional.
Exactament.
Sí, i tant, perquè al final són dies que hem estat reunits amb la família, no? Potser tenim una mica el dia lliure per poder fer les coses que ens agraden i tornar a la rutina sabent que potser ens espera bastants mesos, no?, per potser tornar a tenir vacances, clar, això d'entrada potser desmotiva una mica, no?, perquè desitgem tornar una altra vegada a tenir aquells dies. El que sí que també és veritat que potser hi ha certes persones que a vegades recuperar la rutina també els dona una estructura i els agrada. Uh-huh. Tot i així, crec que és important que dins de la pròpia rutina de cadascú podem anar rescatant o trobant moments on tornar a sentir el que sentíem aquells dies de vacances, no? O sigui, com unes petites illes en el dia a dia que ens permetin connectar amb allò que tan bé ens va fer sentir durant el Nadal, per exemple.
Aquest benestar. Hi ha diferència entre sentir-nos tristos puntualment, que podria ser en aquest context que ens deies abans, amb aquests diferents factors, i tenir un problema de salut mental, com podria ser l'inici d'una depressió?
Sí, de fet, d'alguna manera la tristesa és una emoció, no?, natural, normal, i de fet és saludable, és funcional, també ens ajuda una mica a veure què estem passant, si hem de fer canvis, si hi ha alguna cosa que ens afecta més. Però quan aquesta emoció perdura i comença una mica a invadir el dia a dia, no?, de manera que, per exemple, que se't fa difícil treballar, se't fa difícil decidir, et deixa en un estat d'ànim molt baix, que també es tradueix en fatiga, no?, en cansament, desmotivació, allà és on ja podem començar a preguntar, de dir, ostres, potser necessito ajuda, potser m'està afectant massa, potser no, està perdurant massa aquesta emoció.
Mm-hmm. Clàudia, tu que ets psicòloga infantojuvenil, en el cas d'infants i adolescents, que potser no estan tan connectats o no haurien d'estar tan connectats a xarxes i aquests inputs externs com del Blue Monday, com es manifesta aquesta baixada d'ànim en aquesta època de l'any, si és que es manifesta?
Clar, aquí depèn també una mica del temperament, el caràcter d'una mica cada nen, també depèn de l'edat, no? Quants són més adolescents, quants són més nens, però sí que de vegades es pot veure a nivell conductual, doncs nens o que estan més retraiguts o al revés, més desinhibits, més agressius. Podem veure també com viuen les rutines, no? Pues potser si, per exemple, no, pensant en nens petits, fan més pataletes, si es veiem més, el que deia, més irritables. En allà, quan veiem que el nen està en una actitud diferent i que potser no el veiem d'una manera feliç, és on podem explorar una miqueta què està passant.
Mm-hmm. I què poden fer les famílies per acompanyar-los en aquests moments que potser estiguin una mica més desanimats o que tinguin menys motivació?
Jo crec que és molt bo a casa normalitzar totes les emocions i poder-les parlar i poder d'alguna manera doncs, que els nens també puguin veure, escolta, doncs mira, avui el meu pare o la meva mare doncs potser no estan tan alegres com sempre, no? O sigui, poder una mica tenir aquesta conversa a taula amb els nens, ajudar-los a identificar també una mica senyals, de dir, oi, avui no m'he de gust anar al col·le, bueno, doncs és normal, és dilluns, i crec que també una mica, agafant el que comentava abans, trobar algun moment al dia, a la setmana, que faci il·lusió, no? O sigui, que pugui una mica recuperar aquesta part de motivació, d'alegria...
Per connectar en aquests moments, en aquestes illes que ens comentaves al principi, oi?
Exacte, que puguin omplir una mica la setmana també d'il·lusió, alegria, benestar...
Quins són els senyals d'alerta que haurien de fer-nos per atenció, tant en adults com en joves, de posar la lupa de dir, ostres, això no és només un moment de tristesa, sinó que potser necessitem l'acompanyament d'un professional o d'una professional?
Sí, doncs en aquest sentit hi ha el tema d'intensitat i de durada, no? O sigui, quan aquesta emoció, no, de tristesa o desànim dura aproximadament més de dues setmanes, allà ja ens hem de preguntar una mica que potser ens estigui afectant més, no? I a nivell d'intensitat, doncs com deia, no? Si això d'alguna manera s'interposa en el teu dia a dia, no? Doncs et fa, per exemple, cancel·lar plans, no? Et fa treballar menys, et fa gaudir menys de les coses que generalment et fan gaudir. Allà és on ja veiem senyals d'alarma i que és important. De vegades no és necessari arribar fins tan lluny, no? Vull dir, ara jo crec que ja parlem més de la psicologia, ja podem anar una mica a la prevenció també. No cal que tampoc arribem fins aquí, no?
Vivim en una societat que en molts àmbits ens incita a estar com sempre contents, a estar productius... Aquesta pressió, per dir-ho d'alguna manera, aquesta felicitat obligatòria, pot ser contraproduent també en aquests dies o en aquestes èpoques en què doncs, estem una mica més baixos d'energia?
Sí, sí, tant. Sí, sí. Perquè d'alguna manera, és el que deia abans, no? No ens permet validar com estem. Llavors, això encara suposa més desgast energètic, perquè al final has d'estar una mica cobrint com et sents, no? I a més has de ser productiu, perquè també doncs, es valora molt la productivitat a la feina i tot, no? Clar, això d'alguna manera és el que acaba també passant a moltes persones que acaben potser desenvolupant un trastorn de depressió, perquè potser porten molt temps, d'alguna manera invalidant aquestes sensacions que potser podent-les compartir, sentint-se validat, comprès per algú o per un professional, doncs allà ja estàs prevenint. No? Perquè ja estàs acceptant doncs, que no sempre no està bé i que també està, vull dir, també està bé, no passa res, no? El tema és quan això ja és més greu.
Mm-hmm. I quines estratègies quotidianes podem posar en pràctica per cuidar-nos emocionalment durant aquesta època, sobretot durant l'hivern, que hi havia aquests factors que ens apuntaves quan començàvem la conversa, que el dia és més curt, estem fent més activitats a dins de casa. Mm. Ens deies de connectar amb aquests moments, no?, de felicitat, però quines estratègies quotidianes podríem posar en pràctica per cuidar-nos?
Mm. El primer, jo diria, hàbits saludables, no? O sigui, aprofitant que es fa de nit, no? Pues procurar, pues, potser inclús dormir més, adelantar una mica les rutines, de manera que almenys estiguem descansats, perquè això també regula molt l'estat d'ànim, estar ben descansat ajuda molt, també regula les emocions. Per tant, això, alimentació saludable, que ens sentim bé, no? Físicament, que estiguem bé. I després, a nivell, jo crec que mental, emocional, és bo ajustar una mica també les expectatives o les pressions que ens posem, perquè hi ha també la idea de començar a tope l'any, no? Mm-hmm. I de vegades a dir, escolta, doncs potser comencem una mica més suaus i ja anirem augmentant el ritme a mesura que va passant, no?, el curs, que ja anem agafant rodatge. Llavors, ajustar una miqueta això i anar fent una mica revisió setmanal d'una mica per on estic, m'estic passant, estic aquí, i després tenir, com deia abans, no?, aquestes illes una mica de sobretot, podríem dir, de desconnectar una mica de la feina o d'aquesta productivitat que se'ns demana i simplement gaudir, no?, contemplar, doncs potser això, amb família, amb amics, amb fent esport, hobbies, una cosa que ens ajudi a sortir d'aquí també.
Aquests propòsits que moltes vegades ens fem quan comença l'any, si no els hem planificat bé, poden ser, per tant, un factor d'estrès i contraproduents fins i tot?
Sí, especialment també per això que dèiem, no?, que hi ha molta pressió, i crec que també les xarxes socials afavoreixen molt això, perquè a més també es promou molt, no?, això, uh-huh, propòsits per l'any tal, i veus com les persones tenen allà, doncs, una infraestructura o un temps que es poden dedicar a això i potser no correspon al teu dia a dia, no? Uh-huh. Llavors crec que és bo que tots tinguem alguna eina, i hi ha eines, com per exemple els objectius SMART, que uh-huh, t'ajuden molt a aterrar els propòsits i a posar una mica, ajustar-los a la teva realitat.
Que no siguin només desitjos, sinó que siguin realment uns propòsits que ens puguem anar a complir, no?, i que puguem fer-ne un seguiment.
Sí, amb un pla d'acció concret, no? Doncs quin dia de la setmana faig això, en quin espai, quantes vegades, no?, de quina manera, amb qui, no? O sigui, concretar-ho el màxim possible.
I des de la teva experiència has parlat del descansar, del dormir prou. Som prou conscients, la ciutadania en general, del benestar, del com d'important és tenir un bon descans i dormir suficient per trobar-nos bé, també físicament i també emocionalment?
A mi em sembla que no, perquè estem hiperconnectats, no? Si tenim el problema de que estem connectats constantment a un dispositiu electrònic, no?, que per una banda, però també després potser observant els horaris que tenim aquí, comparat amb altres països, per exemple, països del nord, on pues, potser a les 6 de la tarda ja tancant la majoria de les botigues o els locals, no?, i com això convida a anar a casa, a recollir-se, a anar tancant el dia, no? Aquí tenim una activitat que de vegades, doncs les pròpies, fins a les 9 i pico, no. Llavors, clar, això convida també a sortir més, uh-huh, i anar posposant, ens anem adaptant a un ritme que anem a dormir tard, ens anem de llevar aviat per la feina. Jo crec que encara no hi ha prou consciència de que hem de cuidar més això.
Uh-huh. De fet, anem fora, no?, del nostre ritme circadià, d'alguna manera, allargant tant potser aquestes nits un cop ja no tenim la llum del dia i possiblement moltes vegades dormim menys del que el nostre cos necessitaria. L'alimentació i l'activitat física també són importants. Parlaves dels hàbits saludables, no? Ja es comença parlant del descans. També hi hauria una bona alimentació i fer activitat física per aquest benestar emocional?
Sí, jo diria que són els tres pilars, no? Dormir bé, alimentació, activitat física, i després hi ha una altra que és també l'exposició a la llum solar, o sigui, la llum natural, poder estar en contacte amb la llum natural, per això del cicle circadiant. Uh-huh. Però crec que és molt important també això, cuidar l'alimentació, no? Alimentació variada, equilibrada, fruita, verdura, temporada, doncs, bueno, tot el que puguem, no? Evidentment, cadascú com s'ho pugui muntar. I després l'exercici físic, que també cadascú ha de trobar la seva fórmula, perquè de vegades és, he d'anar al gimnàs cada dia i a fer això, uh-huh, cadascú ha de trobar la seva manera de fer exercici, potser sortir a passejar, ballar, no? Cadascú, però és també molt, també ajuda a regular l'estat d'ànim moltíssim, a part de la salut física.
Uh-huh. Que sigui allò que ens agradi, no? No més que una obligació, que hi ha moltes maneres de fer exercici.
Sí, perquè ja prou obligació tenim, no? Potser de vegades amb les exigències de la feina, com per a més, que sigui una exigència haver d'anar al gimnàs, no? Uh-huh. O sigui, que almenys sigui una cosa on també tu, el que deia, gaudeixis, que sigui un moment també de gaudir.
Que sigui una d'aquestes illes, un d'aquests moments de felicitat i de benestar, oi?
Exacte.
Cada cop, Clàudia, es parla més de salut mental, però com ho hem de fer per parlar-ne sense estigmatitzar ni tampoc banalitzar, no?, que és un altre risc que a vegades es corre quan parlem de salut mental.
Clar, exacte. Doncs jo crec que d'alguna manera hem d'anar igualant una mica, no?, la dimensió emocional mental amb la dimensió física, que és com que d'alguna manera tenim molt clar la salut física, doncs factors de risc, tenim molt clar doncs, els hàbits saludables que hem d'anar fent, però la salut mental és igual d'important, no?, perquè si no funciona bé, doncs el cos també emmalalteix, no? Per tant, d'alguna manera poder donar-li aquest valor de dir, bueno, tampoc cal el que dèiem, no?, igual que per cuidar-te físicament no cal estar tot el dia al gimnàs o menjar sempre, no?, jo què sé, el mateix, ha de ser tot equilibrat, doncs a nivell mental també, doncs de vegades un dia estaràs trist, un altre dia t'hauràs exigit més perquè, mira, de vegades t'exigeixes més, no passa res, recalibres, jo crec que és molt important la consciència, o sigui, ser conscient de què t'està passant, posar-li paraula perquè això et permet recomençar i situar-te una altra vegada des d'on has de partir, no?, però ser conscient.
I per acabar, Clàudia, quin missatge t'agradaria transmetre a les persones que avui ens escolten, no?, que potser aquest Blue Monday els pesa especialment, o jo, encara que no sigui el Blue Monday, aquest mes de gener, que a vegades és més complicat.
Sí. Jo diria pues poder ser una mica potser més compassiu amb mi mateix, no?, i fer-nos fàcil una mica doncs, aquest mes, no?, o sigui, aquestes setmanes poder dir, vinga, de quina manera se'm pot ser més agradable. I ja està, tampoc donar-li més importància, no? Simplement ser una mica més amables amb nosaltres mateixos.
Doncs amb aquest consell ens acomiadem de la Clàudia Rossi. Ella és docent del Departament de Psicologia de la UIC Barcelona i psicòloga infantojuvenil. Clàudia, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que més sabem que esteu en època d'exàmens i que teniu molta feina a la facultat.
Sí, no, moltes gràcies, encantada, eh?
Adéu-siau, molt bon dia.
Que vagi bé, molt bon dia.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
www.cugat.cat Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va tot plegat?
Doncs molt bé, Pili. Avui no estic aquí amb tu, però bé.
Últimament et veiem també molt mediàtica, eh?
Sí, últimament no només arriba la meva veu a les cases de les persones a Catalunya, sinó que també arriba la meva imatge.
La teva imatge, perquè et podem veure a la 2CAT.
Sí, em podeu veure al segon cafè de la 2CAT. Mm-hmm. No cada matí, però un o dos matins a la setmana.
I com sempre fent divulgació, no? I doncs fent-nos feliços a través de menjar millor. Al final és això.
Sí. L'objectiu és doncs, això, educar la població, que tinguin recursos actualitzats i, com sempre, Pili, doncs, sense pressions, sense culpabilitat, no? I al final, doncs, això, donar informació perquè les persones tinguin poder de decisió i siguin crítics.
Unes eines que són tan transversals que ens pots parlar, jo què sé, de la tonyina o ens pots parlar també de com fer una bona manipulació d'aliments, perquè de fet ara estàs en una formació, no? Has fet una petita pausa per fer la secció. Aprofitem. Què hem de fer per fer-ho millor a la cuina?
Doncs sí, ara estic impartint un curs de manipulador d'aliments que precisament, Pili, és un curs per a treballadors o per a aturats, no? Que al final és per aconseguir el certificat que després s'exigeix en qualsevol lloc de treball on impliqui una manipulació d'aliments. Però com molt bé has dit, una de les coses que faig és aterrar tota aquesta informació a casa nostra, perquè jo soc partidària de que quan integrem una bona manipulació d'aliments a casa és més fàcil que després aquesta manipulació en surti ja de forma gairebé innata innata quan estem en un lloc de treball on requereix aquesta manipulació. I el que fem aquí és, doncs, això, ensenyar eines bàsiques, saber quins són els punts crítics on hi pot haver una contaminació, sigui biològica, no?, a través de microorganismes com la salmonella, per exemple, o sigui física, no?, com que ens ha caigut un cabell, per exemple, amb un plat de sopa, que potser no contamina el comensal, però sí que l'experiència fa que no sigui agradable. Sí,
no,
exacte.
No, no, si és un cabell que sigui cabell d'àngel, no, de persona, no.
Exacte. I també, doncs, hi pot haver contaminacions químiques, no?, per un mal ús dels productes que fem servir per netejar. Uh-huh. Per tant, doncs, el que aprenem és, doncs, això, quins són els riscos que hi pot haver, saber les conseqüències també, que a vegades en els llocs de treball on es requereix aquest certificat, doncs moltes vegades sembla que haguem de seguir una burocràcia, no?, i que tot s'hagi de fer perquè hi ha una normativa darrere, però al final l'objectiu final és que la persona que menja o que es mengi aquell aliment, doncs, no s'emmalalteixi, no?, i no tingui aquesta mala experiència. Per tant, doncs, això, informar, bueno, en aquest cas formar, no?, formar aquestes persones, doncs, perquè sigui quin sigui el seu lloc de treball, en aquest cas avui estem amb persones que volen optar a treballar en un menjador escolar, o sigui, com a monitores de menjador escolar, i que, per tant, doncs, tenen d'una forma o altra un contacte amb els aliments, i doncs hi han coses que s'han de saber, no?, que han de ser bàsiques per evitar que els nens i nenes, doncs, tinguin una mala experiència amb l'alimentació.
Clar. Quines serien les més bàsiques?
No sé. Doncs sobretot la higiene personal, no?, que al final ens sembla com a algo molt bàsic, però doncs, no sé, portar les ungles curtes, no?, sense pintar, portar els cabells recollits, no portar joies que ens poden caure als plats i també poden ser un perill físic, per exemple, no?, la higiene també de l'entorn, d'on se serveixen els aliments. En aquest cas, en aquest curs, també parlem de les al·lèrgies alimentàries, perquè també és important, no?, que no hi hagi contaminació creuada, en els plats de... O sigui, ja no només no oferir aliments potencialment o que tenen... que alguns nens i nenes hi tenen al·lèrgies, sinó evitar, doncs, les contaminacions creuades amb els plats d'altres nens i nenes, no? Llavors, això seria com lo més bàsic. Després, doncs, si parlem de cuina, doncs hi ha altres factors, no?, com per exemple, doncs, quins són els materials que ens entren, no?, en quin estat entren a la cuina, com es cuinen, si s'arriben les temperatures adequades, si es mantenen la cadena del fred, de calent... Hi ha moltes coses a tenir en compte, Piri, d'una cuina.
I això del fred i del calent, què? Però dic, ja no dic amb un menjador professional, menjador o sigui, la nostra pròpia cuina. Perquè no sé si ho fem prou bé. Els aliments calents, doncs, a la nevera s'han de posar, no s'han de posar? Perquè d'això n'hem parlat fa molt de temps i ara no recordo què és el que havíem de fer.
Doncs això porta molta polèmica en el que porto de matí fent la formació, perquè una de les coses que m'han dit que han après ja en aquestes dues hores és que els ous no s'han de posar a la nevera a la porta de la nevera.
On van els ous? Sí,
ho explico. Els ous van anar fins a la nevera.
A dins? I no poden anar fora?
Poden anar fora, sí. Poden anar fora, però al final també depèn de en quant temps gastarem aquests ous. Vull dir, pensem que la nevera el que fa és augmentar la vida útil de l'aliment, no? O sigui, conservar-lo. Per tant, poden anar a dins, però han d'anar a dins. Perquè nosaltres trobem els ous al supermercat, a fora, no els trobem refrigerats, perquè l'ou, o sigui, la capa externa que té l'ou, que protegeix l'ou d'entrada de microorganismes, és molt sensible a la temperatura, als canvis de temperatura. Llavors, què passa? Que no podem refrigerar-los al supermercat, perquè a l'hora de treure'ls del refrigerador o de la nevera, no?, fins portar-lo a casa nostra, això alteraria aquesta capeta, la trencaria, i llavors seria més probable, no?, que hi poguessin entrar microorganismes cap a dins de l'ou i que això pogués provocar una toxinfecció alimentària a la llarga, no? Llavors, què es fa? Es tenen a temperatura ambient perquè no hi hagi, que no es trenqui aquesta cadena de temperatura, i llavors quan nosaltres arribem a casa els podem posar a la nevera, però s'han de posar al mig de la nevera a dins. Per què? Perquè la porta és la que contínuament està en contacte amb la temperatura exterior, per tant té molts canvis de temperatura. Llavors aquí aquests ous es farien malbé. Ja sé que m'esteu escoltant i esteu dient, però si la meva nevera té les oueres a la porta, doncs estan mal dissenyades.
És que estan totes, jo crec, no? Les oueres estan totes a la porta.
Sí. Sí, doncs no, hauríem d'agafar aquestes oueres i ficar-les al mig de la nevera per evitar aquests canvis de temperatura. I a l'hora de cuinar, doncs també hauríem de treure només els ous que hem de fer servir. No treure tota la ouera, fer servir els ous i després tornar-los a posar dins, perquè aquest canvi de temperatura doncs provoca que l'ou, no que l'ou, sinó que aquesta part, aquesta cutícula, no, aquesta capeta que té l'ou de protecció, es trenqui i, si hi ha microorganismes a fora, puguin entrar cap a dins.
D'acord, doncs mira, bons consells que ens acabes de donar, coses que no sabíem tampoc nosaltres, com els teus alumnes, i que avui ja sabem. Escolta, Naila, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per tota aquesta docència que fas, per tota aquesta explicació que fas, de tan transversal, de com ens hem d'alimentar bé i millor. Una abraçada
sí, perquè,
molt gran.
Digues, sí. Deixa'm dir sí, que no només ens hem d'alimentar de forma saludable, sinó també de forma segura.
De forma segura, i tant. Doncs, Naila, una abraçada enorme, un petó gran. I que per Sant Jordi s'ha estat signant a la Mesa Impressiones.
Sí, ja ha sortit el llibre, ja el tenim, ja el podem comprar, ja està físic.
Com vas, vas estar a Barcelona. Que xulo.
Vaig estar a Barcelona signant llibres, una experiència totalment nova, totalment... A vegades, mira, vaig a dir-ho perquè crec que els nostres oients ja són com una petita família. A vegades sento que vinc a dins d'una càmera oculta, però és que estic vivint, però molt contenta, la veritat.
Ai, que bé. A veure si m'arriba el meu aviat, ja te'l faré signar. Un petó enorme, Naila, una abraçada.
Una abraçada molt forta.
Qui vulgui comprar ho pot fer, no? Que el busqui, a la Mesa Impressiones.
Sí, a la Mesa Impressiones, a la pàgina web de Dashbook, i no sé si aquesta setmana ja estarà a Amazon i FNAC.
Fantàstic, enhorabona.
I a la Casa del Libro. Ja,
fantàstic. Abraçada enorme, enhorabona. Pesitos, adeu.
Gràcies, adeu, ja.
Continguts en xarxa.
Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Tots els sucs i batuts són saludables?
No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre. Per això utilitza fruites i verdures fresques i considera afegir ingredients com llet vegetal i verdures de fulla verda per augmentar el valor nutricional. A més, és millor consumir la fruita sencera, sempre que sigui possible, per aprofitar la fibra que ajuda a regular el sucre en la sang i millorar la digestió.
Salut activa.
Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos aquest estiu. Però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix. Perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions. Un exemple de batut saludable doncs, podria ser una base de llet o beguda vegetal, tipus d'ametlla, per exemple, o de cibada, o inclús un iogurt o un kèfir, això com a base. Després tries una fruita de temporada que t'agradi i després, si el vols fer més energètic, doncs podries posar algun fruit sec o una mica de llavors o inclús posar al bocat o una mica d'oli de coco. O inclús també es podria posar uns flocs de cibada sense sucre. Llavors això dona més energia. Calbós més refrescant, doncs aquesta última part del greix saludable i dels hidrats no els ho posaríem i ens quedaríem només amb la fruita i la base de llet, o inclús es podria fer la fruita barrejada amb verdura, com podria ser pastanaga, com podria ser un grapat d'espinacs, afegint una mica de llimona, cosetes així.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La ràdio amb samarreta.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Què podem veure en el firmament? Si aixequem el cap i mirem el firmament, podrem veure molts astres diferents. De dia, no cal dir-ho, només veurem l'astre rei, el Sol, i alguns altres dies també es veu la Lluna. En canvi, de nit, podem veure molts més astres, alguns més brillants, altres al límit de la visió humana, i tenim una mica de tot, estrelles, planetes, cometes, estrelles fugaces, galàxies, la Via Làctea, etc. Anem a repassar-los. El Sol és una estrella, i és igual que les estrelles que veiem durant la nit. L'única diferència és que el Sol el tenim molt més a prop, mentre que les estrelles estan moltíssim més lluny. De fet, el Sol és la nostra estrella perquè la Terra gira al seu voltant. La Lluna és el satèl·lit natural de la Terra, un astre rocós que gira al voltant del nostre planeta. És molt més petit que el Sol, però està molt més a prop, i per això és el segon astre més brillant de tot el firmament. La majoria de puntets brillants que es veuen durant la nit són estrelles, astres que emeten llum pròpia i que il·luminen l'univers. A ull nu en podem veure varis milers. N'hi ha de més brillants i de menys brillants. Per distingir-les bé, totes les civilitzacions es van inventar les constel·lacions, que són agrupacions d'estrelles que representen una forma determinada. A ull nu també es veuen cinc planetes: Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Es distingeixen de les estrelles perquè mentre que aquestes es mouen totes en bloc, els planetes es mouen a través de les constel·lacions. A vegades apareixen al cel uns astres allargats, amb grans cues, que es poden veure durant uns dies o setmanes movent-se pel firmament. Són els cometes. A ull nu també podem veure una franja allargada i estreta més blanquinosa, que per la seva forma va ser anomenada la Via Làctea. Es tracta de la nostra galàxia vista des de la Terra. I des de llocs foscos també es poden veure tres galàxies externes a la nostra. Des de l'hemisferi nord es pot veure una taqueta molt feble, que és la galàxia d'Andròmeda. I des de l'hemisferi sud es poden veure dues taques més grosses, que són els núvols de Magallanes, que són dues galàxies satèl·lits a la Via Làctea. Finalment, a vegades es veuen com estrelles que corren ràpidament i que només duren un segon. Són les estrelles fugaces. Es tracta d'un fenomen atmosfèric i és degut a l'arribada de pedretes normalment molt petites a gran velocitat de l'espai, que amb l'enorme fregament que experimenten s'escalfen molt i es cremen. I uns altres fenòmens atmosfèrics molt vistosos són les aurores boreals, unes cortines de llum verdes, blaves o vermelles que es mouen pel firmament durant uns minuts. Es veuen sobretot des de zones properes al pol nord o al pol sud de la Terra, i són degudes a l'arribada d'una gran massa de gas molt calent procedent del Sol, que interactua amb l'atmosfera terrestre i amb el camp magnètic de la Terra i produeix aquestes cortines de llum tan vistoses.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Na, na, na.
Perds el temps d'ignorar-te i fet un arma silenciós, més discret. No em caldrà